Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y troles de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón el penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras. Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Cerdanya 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit. Benvinguts un diumenge més a una nova edició d'Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Per aquesta nit hem preparat el recull de notícies més rellevants de la setmana. També una entrevista, com sempre. En aquesta ocasió la farem a dos historiadors entesos en processons, amb motiu de la solemnitat del Corpus que estem celebrant avui. Mossèn Xavier Parés, el nostre col·laborador assidu a Església d'Urgell, ens respondrà a una de les preguntes que ens fem sobre algun tema d'església, de litúrgia i de vida cristiana en general. L'Àlex Alsina es cuida de la part tècnica del programa i Maria Marín, qui us parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Som-hi, doncs. I comencem pel recull de notícies. Dissabte, dia 26 de maig, es va celebrar la festa de la Mare de Déu de Canòlic, patrona de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra. Centenars de feligresos van pujar pel camí o la carretera des de primera hora del matí. L'Eucaristia solemne del migdia fou presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric, acompanyat del rector de Sant Julià de Lòria, mossèn Josep Gisbert. A la seva homilia, Monsenyor Vives destacà el valor de la tradició entesa com el conjunt de coneixements, costums i creences que es transmeten de generació en generació per considerar-se d'alt valor per a la pròpia cultura. A l'ofertori, l'Esbart Lauredià, que enguany celebra el seu 20è aniversari, ofrenà el ball de Canòlic a la Mare de Déu, abillats amb els seus vestits tradicionals. Després de cantar tots els goig a la Mare de Déu de Canòlic, tingué lloc la benedicció del terme que Monsenyor Vives feu amb tota solemnitat, dirigint-se conjuntament amb la feligresia i el poble fidel envers els quatre punts cardinals. Tot seguit, es beneïren i es repartiren entre els fidels els 6.500 pans de pagès que el comú de Sant Julià de Lòria ofereix als peregrins. Diumenge passat va tenir lloc la celebració de la jornada pro orantibus, és a dir, pels que preguen, tot coincidint amb la solemnitat de la Santíssima Trinitat, prop de la comunitat de monges contemplatives clarisses de Sant Crist de Balaguer. L'arquebisbe Joan Enric va presidir l'Eucaristia Dominical al Santuari Basílica i concelebrà amb ell mossèn Pau Vidal, capellà custodi del santuari. I foren presents nombroses representants de les diferents comunitats de vida religiosa i consagrada de la diòcesi i una gran quantitat de fidels. Monsenyor Vives va destacar la jornada pro orantibus, o jornada pels qui preguen de manera exclusiva i totalitzant, és a dir, els monjos i monges contemplatius, ermitans, els qui de formes diverses es consagren a adorar i a pregar a Déu en nom de tots i per tard d'ajudar-nos a tots. Enguany, en escaures, un any jubilar teresià, se'ns proposà, com a lema de la jornada Pro Orantibus, la invitació de Santa Teresa de Jesús. Només vull que el mireu amb ell. Els passats dies 28 al 31 de maig, la diòcesi d'Urgell va peregrinar al santuari de la Mare de Déu de Lourdes amb l'hospitalitat diocesana en el seu 40è pelegrinatge, que fou presidit per l'arquebisbe Joan Enric. Hi van participar uns 90 malalts i 400 peregrins i voluntaris de totes les comarques del bisbat. La trobada d'inici del pelegrinatge fou a l'església de Santa Bernadeta, amb una celebració penitencial. El lema d'enguany dels pelegrinatges és «Feu tot el que ell us digui», paraules de Maria als servidors de les bodes de Canà. Els dimarts, dia 29, s'hi afegiren dos autocars de pelegrins de la Vall d'Aran. La missa fou ben plena de fervor a la Santa Gruta de Massaviel, amb les oferenes de tot el pelegrinatge i la pregària silenciosa davant la roca que Maria beneïa amb la seva presència. Tingué lloc la tradicional foto de grup del pelegrinatge. A la tarda es resà el Via Crucis per la muntanya i van participar en l'emotiva processó del Santíssim Sacrament per finalitzar el vespre amb el rest de Rosari, amb torxes i la processó internacional. Dimecres fou el dia de la missa a la Basílica del Rosari, on captem que hem d'anar a Jesús per Maria i obtindrem misericòrdia, salut i pau. A la tarda els malalts i pelegrins pogueren banyar-se a les piscines en un clima de fe. I a la tarda tingué lloc la pregària del Via Crucis i la festa de família del pelegrinatge. A la nit, la processó del Rosari tingué lloc a la Basílica Subterrània de Sant Pius X a causa de la pluja. El dijous 31, festa joiosa de la visitació de la Verge Maria a Santa Elisabet, tot el pelegrinatge participà a la missa internacional a la Basílica Subterrània i un cop acabada, tots els pelegrins i els malalts s'encaminaren de retorn cap a la Vall d'Aran, on dinaren i cada autocar enfilà la ruta de retorn a les seves parròquies. Aquest diumenge, solemnitat del Corpus, el cos i la sang de Crist, s'ha celebrat a la nostra ciutat de la Seu d'Urgell la processó anual en aquest gran dia. Les processons són actes litúrgics de caràcter cívic i institucional. Anem a parlar-ne amb dos historiadors de la Seu d'Urgell, en Lluís Obiols i en Climent Miró, els qui saludem. Bona nit, Lluís.
Bona nit.
Bona nit, Climent.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí i us portem perquè, la veritat, vosaltres sabeu molt d'aquest tema, però també a vegades s'ha mirat les processons com una cosa folklòrica, com una cosa que ens recorda el sud, que la gent hi va per no sé què, amb un pietisme. No, anem a posar-les en el seu lloc, com ha de ser, i aprofitant la vinentesa d'aquesta processó de Corpus de tant relleu a la nostra ciutat de la Seu, com també ho va ser en el seu moment doncs, la del Divendres Sant, doncs anem a parlar de tot aquest tema, si us sembla. Per què es fan les processons?
Bé, les processons, al final, són una manera de visibilitzar al carrer i a l'espai públic un element religiós que generalment està reclòs a dins dels temples, a dins de les esglésies, a dins dels espais de culte. Per tant, ho entenem històricament com aquesta manera de participar de forma pública també a la via pública i també amb les institucions civils i amb les agrupacions civils i humanes, els gremis, les confraries, és aquesta manera de portar a fora i fer públic un element de religiositat.
Mm-hmm. Quina tradició n'hi ha al nostre bisbat d'Urgell, Climent?
Bé, pel que concerneix a la processó de Divendres Sant de Setmana Santa, la primera cita la tenim de l'any 1575, d'un acte del capítol de la catedral que es demana que els canonges, quan hagin de participar a la processó, portin caputxa com en altres catedrals de Catalunya. és possible que aquesta primera cita de la processó faci referència a una processó de canonges de dins del temple de la catedral. En el 1603 ja tenim les primeres actes de la cofreria de la Puríssima Sang, que és la cofreria que organitzarà la processó de Setmana Santa pràcticament durant tot el segle XVII i fins les primeres dècades del XVIII. Després ja vindrà un canvi i tindrem la cofreria dels Dolors, que serà l'encarregada d'organitzar pràcticament fins a la dècada dels 50 la processó del Divendres Sant, dècada dels 50 del segle XX.
Però va haver-hi un temps en què no es va celebrar per això, no?, a la nostra ciutat, o ha estat sempre continuada?
S'ha celebrar pràcticament sempre, menys el període de la Guerra Civil. Ah,
per això.
Potser també en algun període que hi ha hagut alguna revolució d'aquestes que hi havia en el segle XIX, és possible que no s'hagués celebrat també, però jo no en tinc constància. El que sí que és veritat és que durant el segle XIX va canviar de dates. En comptes del divendres, durant una època es va fer el dijous i després també durant bastants anys es va fer el Dia de Rams. Però la processó de Divendres Sant de la Seu d'Urgell és de les antigues. Tenim aquesta data del 1575. Hi ha d'altres llocs de Catalunya que possiblement ho feien abans. Per aquestes èpoques, el 1575 és quan es funden la majoria de cofreries de la Puríssima Sant de Catalunya, la de Barcelona, la de Girona, la de Tarragona. La de la Seu d'Urgell es funda el 1603 i, si mal vaig errat, n'hi ha d'altres capitals de bisbat que són posteriors.
Lluís, tu ens vols dir doncs, la del Corpus, concretament, la que hem celebrat avui. Doncs, una mica el context, la tradició que hi ha hagut, i després, si voleu, doncs, podem entrar en més detall en cadascuna d'ells.
Clar, és curiós perquè, de fet, són dos models que exteriorment semblen molt iguals, però a la pràctica són molt diferents. La processó del Divendres Sant és una manifestació absolutament barroca, d'orígens barrocs, de contrarreforma catòlica, mentre que la processó de Corpus té els orígens amb una butlla del 1264, la butlla Transitoris de Ocmundo, que és la que estableix la festa del Corpus. I per contra, evidentment, amb la comparació amb una processó de Divendres Sant, que és la passió i mort de Jesucrist, la processó de Corpus és sempre una processó festiva, una processó alegre, una processó on hi ha catifes de flors, on hi ha música, on hi ha els carrers endomassats, i on també hi participen aquests elements del folklore festiu, com els gegants, el bestiari, aquests entremesos, que és com se'n diu dins del món de la cultura popular, amb un origen, al principi, molt pedagògic. Per exemple, una de les manifestacions potser més vistoses encara avui de la processó de Corpus és la de la ciutat de València, amb la qual apareix una corrua interminable de personatges bíblics, que era una manera també de que la gent vegés Noé, vegés els personatges que apareixen a l'Antic Testament, i, per tant, una manera de fer arribar a la gent aquests coneixements. És significatiu, potser, que la primera menció que hi ha de gegants a Catalunya s'identifiquen amb Sant Cristòfol, el gegant que portava el nen Jesús al coll perquè no es mullés per travessar el riu. Per tant, com representem Sant Cristòfol? Com una figura d'un gegant.
Està bé. Si voleu, doncs, com que aquestes dues són les que més incidència, el més conegudes, les que de més relleu, en definitiva, són a la nostra ciutat, doncs aniríem parlant una de cadascuna. Per exemple, Climent, doncs, situa'ns alguna cosa més concreta de la realitat, fins i tot, diguéssim, d'ara, de la processó de Divendres Sant a la nostra ciutat.
Pel que concerneix en aquesta processó, una de les característiques més palpables és l'existència encara de la cofreria de la Puríssima Sang del 1603. Aquesta cofreria va tenir un preceptor fins fa ben poc, la figura del preceptor, el darrer va ser mossèn Savoia, que fins fa ben poc tenia cura del manteniment de la cofreria. Ara la cofreria, evidentment, ja té una estructura més civil, no? La cofreria dels Dolors ha tingut, l'altra gran cofreria d'aquí la Seu, ha tingut una sèrie de canvis. Existeix el pas, però és portat per una associació de dones que són les cofrareses. Trobem encara la cofreria de Sant Marc. Trobem encara cofreries com la dels Pagesos, que ha canviat de noms a través dels anys, però que encara porten un pas. Val a dir que la gran majoria dels passos són nous, tot i que formen part de l'escola d'imatgeria religiosa d'Olot, són nous, nous vull dir que després
no del segle 40, XVII.
Després del que va passar el 36, però, per exemple, en el cas de l'adoració de l'or, que és el pas dels pagesos, és pràcticament idèntic que el que tenia abans de la guerra. Per què? Perquè el van comprar tot just abans del 32, 33... i el 40, quan el més probable és que el van encomanar al mateix lloc i és idèntic. I participen noves entitats, entitats noves però que tenen 150 anys, com la Cofreria de Sant Sebastià. I podem fer un llarg etcètera de les diferents entitats que hi van participant. El Col·legi de la Salle i l'Institut també hi participen amb un pas. Les processons tenen un caràcter religiós, però també tenen un caràcter cívic de representació ciutadana, que és el que deia el Lluís. I en el cas de la Setmana Santa ho veiem també representat. Val a dir que si no parlem dels armats, antigament els armats són els que obren la processó, els armats de la Seu estan documentats des del primer quart del segle XIX, formaven part abans de la Cofreria dels Dolors, com molts passos durant el segle XIX, però els armats, per exemple, de la Seu d'Urgell, són de les primeres entitats d'armats o de manalles que incorporen dones. Uh-huh. Parlem de la processó d'avui, eh? Uh-huh. I a part n'estan molt orgullosos. Hi ha, per exemple, el cas dels que porten la llança, els llancers, que des de fa uns anys són dones.
Està bé. I quanta gent pot participar en totes aquestes cofraries que ha dit? Quanta gent aproximadament participa, per dir responsables, entre cometes? Després hi ha la gent que hi participa del carrer. Però qui forma ben bé la processó de Divendres Sant a la Seu d'Urgell?
La Germandat de Sant Sebastià, que tant el Lluís com jo tenim la sort d'estar doncs, a la Junta, en formen part 800 persones, 800 germans. Pel que concerneix a la processó, el pas a la processó, hi participen cap a unes 50 persones. És dels pocs passos que es porta a pes. Els armats hi participen a l'ordre de 70-80 persones. Hi ha passos que n'hi ha menys, que són més reduïts. Val a dir que també hi ha un relleu generacional. Hi ha gent molt jove que hi participa. Tenim el cas de les vestes, que són úniques a Catalunya. Nens que van amb els impromperis, amb unes vestes, fetes amb castellà seria lentejuelas, no?
Sí.
També tenim el cas dels hebreus. Els hebreus són únics. Els hebreus són uns nens abillats, com si fossin jueus, que acompanyen els armats.
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
A l'ordre d'unes 300 persones hi deuen participar, uh-huh, tranquil·lament. És l'acte amb més participació de la ciutat.
Sí, i està ben viscuda també per la gent, pels que allí assisteixen com a devots, però també sí, com a, entre cometes, turistes, no? Que hi contemplen, sí, doncs, l'acció i tot com se'n desenvolupa. Lluís, el teu torn, la d'avui, Corpus, explica'ns tot el que puguis dir-nos ara. Que sabem que en saps molt, eh? Però el que puguis dir-nos ara.
Bé, la de Corpus és, la veritat, un model a data d'avui potser una mica diferent, eh? Potser a diferència d'altres indrets amb les quals s'ha mantingut molt aquest element molt festiu, molt participat. En el cas de la processó de Corpus, a la Seu segurament ha quedat molt més reduïda la participació del clergat i, evidentment, dels nens que han fet la primera comunió, però segurament no és tan viscuda a data d'avui com la de Divendres Sant, contràriament al que ha passat històricament. Hi ha curiositats amb el Corpus, com per exemple un element que segurament a aquesta hora de la nit encara s'està representant, que és la Patum de Berga. La Patum de Berga és una processó sense processó. I de fet són tots els elements que acompanyaven la processó amb la custòdia, el tàlem, són la processó de Corpus sense l'element religiós. És un cas molt curiós que ha perdut aquesta visió sacralitzada del Corpus, però ha mantingut la vessant lúdica, festiva, civil. És singular. En el cas de la Seu, històricament, sí que es documenten molts dels elements d'aquests que, per exemple, la processó del Corpus de Barcelona hi participen, o com deia abans, a la de València. A la Seu es documenta mulassa, es documenten cavallets, es documenten gegants i capgrossos. En un determinat moment, al segle XVII, hi ha un acord per fer drac i diables per una banda i àliga per una altra banda. Això de moment no sabem si es va arribar a fer o no, però sí que és aquesta processó, com deia, molt festiva, molt vistosa i molt participada també per l'estament civil.
I ara una pregunta que segur que algun dels nostres oients es fa, per tant també us la transmeto. Es perden o es continuen les tradicions de les, processons? Què hi veieu vosaltres, que en sou especialistes i ho coneixeu molt bé el tema? Climent.
Pel que fa a la processó de Setmana Santa, hi ha un relleu generacional i una consolidació dins d'aquesta societat que la gent anomena multicultural. Però, a més, el que et deia abans, és l'acte amb més participació de la ciutat de la Seu.
Sí, sí. Per tant,
la processó de Setmana Santa està consolidada.
És consolidada i hi ha un relleu generacional, que això ja ens està indicant que serà per temps, no?
Sí.
I la de Corpus, què?
Jo la de Corpus veia una mica el cas contrari, com dèiem abans. Jo potser estic molt ficat en moviments de cultura popular i segurament hi trobo a faltar aquesta participació ciutadana, que per circumstàncies vàries, segurament, i que es prolonguen durant dècades, s'ha anat perdent. Doncs clar, és com deia, és una processó que és molt més curta, de recorregut i de participants, i per tant és poc vistosa, malgrat a l'origen, que és, com dic, és la processó festiva, la processó de lluir, podríem dir. No és la processó pietosa de Setmana Santa, sinó la processó de fer festa i de celebrar també l'arribada del bon temps, tot el que implica el Corpus. En aquest cas, no ho sé, jo crec que amb el Corpus s'hauria de fer un plantejament, potser, historiciste, jo també sóc historiador i per tant m'escombro cap a casa, d'intentar mantenir aquesta, podríem dir, convergència entre el factor, evidentment, religiós del Corpus, de la custòdia i del tàlem, que és l'element central de la processó i ho ha sigut sempre, és el que li dona sentit a la processó de Corpus, però també amb tots aquests elements que l'envolten. La Seu, d'alguna manera, s'ha volgut mantenir amb la participació de la banda dels armats. O sigui, no pas vestits com armats de Setmana Santa, però sí que la banda de cornetes i tambors acompanya la processó de Corpus i alguns anys també està acompanyada pel cor dels petits cantors d'Andorra, que acompanya la missa de Corpus presidida pel senyor Cabisbe i després també la processó. Però crec que és un element que precisament aportaria molta participació. Si se'm permet l'anècdota, al segle XVIII, quan l'Ajuntament va decidir fer els gegants, els va decidir fer perquè anava poca gent a veure la processó de Corpus. I van dir, si fem uns gegants, hi anirà més gent per veure els gegants i, per tant, la processó serà més participada i més lluïda. Potser hauríem de recuperar aquella idea del segle XVIII per recuperar-la.
Per tant, potser una mica de pedagogia religiosa també per posar el seu just valor.
Evidentment.
Doncs potser avui ho hauríem de deixar aquí, si us sembla. Agraïdíssims, doncs, tot el que ens heu aportat sobre les processons, perquè és un tema que interessa a moltíssima gent. Ho sabem. Gràcies, Climent Miró, bona nit.
Bona nit.
Gràcies, Lluís Obiols, bona nit.
Bona nit.
I molts ànims i continuar treballant com bons historiadors que sou de la nostra ciutat. Endavant. Ja som a la secció Preguntes que ens fem sobre. Avui volem demanar al nostre col·laborador, mossèn Xavier Parés, que és delegat de litúrgia i pastoral sacramental de la nostra diòcesi, que és un llibre litúrgic, però primer el saludem. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí. I tenim aquesta pregunta per vostè.
Aquesta pregunta podria ocupar hores i hores, perquè a més és una assignatura que jo l'he donada a la facultat, a l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, i per tant hi estic escrivint un llibre. Ara que m'he jubilat estic fent un llibre sobre els llibres litúrgics del Concili Vaticà II.
Quan el tingui ens ho presentarà aquí a l'Església d'Urgell.
Hi ha molts llibres, hi ha 31 llibres publicats pel Vaticà II, i aquests llibres s'han d'anar... jo faig una mica d'explicació de la seva història, de la seva teologia, de la seva pastoral, de la seva celebració litúrgica, etc. I tot això, pues, si Déu vol, pues, a veure si a poc a poc ho hi puguem fent, no? Mm-hmm. Els llibres litúrgics són aquells llibres que contenen textes, oracions, també rúbriques, indicacions, per celebrar l'Eucaristia o per celebrar un sacrament, una acció litúrgica. Ja aquests llibres no els inventa ningú. Aquests llibres són aprovats pel Vaticà. Hi ha l'edició primera, que es diu Editio Typica, que és la que aprova el Vaticà, i ara, arrel del Concili Vaticà II, que ha obert a les llengües vernacles, doncs llavors es poden traduir, i s'han traduït, gràcies a Déu, perquè la gent ho entengui i les celebracions siguin més participatives. Per tant, són llibres que tenen les seves edicions en llengua vernacle, i inclús hi ha diverses edicions, perquè, per exemple, el Missal ja té 3 edicions, el Missal del Vaticà II, no parlem dels d'abans, no? Perquè això va començar amb els libelli, que en deien libelli, que eren fulls que anaven els capellans que feien, celebraven missa, anaven escrivint, i aquells que tenien la sort de ser reeixits i que ho feien molt bé, doncs els anaven guardant, i finalment doncs, van recopilar una sèrie de libellis d'aquests i els van fer un sacramentari, que va ser el primer sacramentari que va existir a l'Església per les oracions de la missa, que és el sacramentari veronense, que perquè es diu veronense perquè es guarda Verona. Però després n'hi ha un altre, que és el sacramentari gelasià, que aquest és del papa Gelasi, i és molt més presbiteral i s'utilitza molt més, i encara hi ha un tercer sacramentari, que estem parlant del segle VII i VIII, que és el sacramentari gregorià. El sacramentari gregorià del papa Gregori, llavors aquest ja era més papal, però bueno, es va anar adaptant també, com va anar a Alemanya, a França, el van anar adaptant també per les celebracions presbiterals, no? I aquests sacramentaris, que dic que són del segle VII i VIII, pues, són els que han anat composant els actuals missals romans, tant el de Trento com, sobretot, ara el del Vaticà II, que, gràcies a Déu, hem anat tornant a les fonts i hem anat prenent moltes oracions que eren d'aquests sacramentaris. En podríem citar molts. El principal, el llibre litúrgic principal, és sempre el leccionari. El leccionari per què? Perquè és el llibre que conté la paraula de Déu. Hi ha molts leccionaris, ja sabeu que els diumenges hi ha 3 cicles, A, B i C, i per tant només cada 3 anys repetim les lectures, i després hi ha el cicle, diguéssim, ferial de cada dia, que aquest hi ha any par i any impar. I llavors es va fent d'aquesta manera. Són instruments, els llibres, necessaris per la celebració, són signes de la vitalitat de l'Església. Això vol dir que no tots són iguals, van fent edicions diferents, perquè l'Església va canviant, i són els llibres que actualitzen el misteri pasqual de Crist a través de l'acció litúrgica, en un temps concret, en un lloc concret. Per exemple, hi ha la litúrgia hispànica, que té uns altres llibres, nosaltres seguim la litúrgia romana, però, lògicament, i a vegades són també traduccions pròpies d'una església local, d'una església particular, i altres vegades són de l'església universal. La riquesa està influenciada per la cultura de cada moment, per l'espiritualitat que es viu a la comunitat de l'església, també per la vida religiosa, i també influencia la llengua, lògicament. Dir-ho en català, dir-ho en castellà, dir-ho en francès, dir-ho en anglès, doncs va tinguent facetes una mica de vegades diferents, dient sempre tots el mateix, no? Sovint la vida canvia i les paraules i els gestos també han de canviar perquè ja han perdut valor, han perdut sentit, i s'han de buscar gestos i paraules noves, i aquesta és la importància del procés d'adaptació i d'enculturació que els llibres litúrgics del Vaticà II estan fent. La Vaticà II, la litúrgia, vol que sigui clara, expressiva i autèntica. Així ens ho diu la Sacrosantum Concilium, i per tant cada llibre té el seu títol, té el seu contingut propi, i cada llibre ens educa també amb l'art celebrandi, la manera de celebrar i de celebrar bé. Són mediacions entre el misteri que celebrem i la litúrgia que fem. Entre la celebració i la vida, o sigui, intentem actualitzar el misteri de Crist, i els llibres ens ajuden, són necessaris. Bueno, podríem dir moltes
sí,
més coses,
bueno, però molt bé. En una altra ocasió, si vol, tornem a parlar. Moltíssimes gràcies, mossèn Xavier Parés.
A vosaltres.
Bona nit. I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, solemnitat de Corpus. Els esperem la setmana vinent aquí en el programa i en la sintonia de Ràdio Estel. Adéu-siau.